I comencem ara la ronda de l'oposició. Tal com vos anunciàvem, avui els nostres convidats són els regidors de Junts Avançar, Miquel Àngel Marc i Miquel Àngel Sureda. Benvingut tots dos, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Mos sentim tots?
Sí, perfectament.
Sí? Miquel Àngel Marc per aquí també o no? Ah, sembla que l'hem perdut. Si vols, comença la primera pregunta i mentre sí. Tu mos vas explicant, jo tornaré sí. A cridar en Miquel Àngel Mar, d'acord?
Molt bé, perfecte.
I el primer tema que volia parlar avui amb vosaltres és el de les platges, perquè heu acusat precisament d'inoperància a l'equip de govern amb aquest tema. Així que, si vols, comença'ns a explicar exactament per quins motius i quines coses no s'estan fent tal i com haurien de fer-se des del punt de vista de Junts.
Bé, crec que és evident que basta passejar per el nostre municipi veí del Cudi. Podem veure que en un part del Cudi les plages ja estan en funcionament, és a dir, els serveis de les plages del part del Cudi estan a ple rendiment, sobretot ja aquí cap de setmana, aquest darrer cap de setmana, que ha fet unes temperatures d'estiu. La temporada turística ja ha començat a arrencar. És vera que vivim també una situació de pandèmia i que no hi ha la quantitat de turistes que voldríem. I Pollença i el Cudi són municipis turístics, igual que molts altres municipis de Mallorca. I una vegada que comença a arrencar la temporada, aquells serveis que estan directament relacionats amb el turisme, com són els serveis de les platges, no només les tombones i els parasols, sinó tots els serveis de tots civils, de lloguers d'embarcacions, entre d'altres, haurien d'estar ja en funcionament. L'any passat vàrem viure una situació bastant rocambolesca, on l'Ajuntament en el mes de febrer tornava enrere un projecte de plages, la temporada turística va començar sense les plages muntades, després l'Ajuntament renuncia a les plages i deixa en un concessionari, és a dir, que directament sol·licitin a costes l'autorització, amb la problemàtica que això va generar empreses que no van rebre l'autorització de costes i que s'ha hagut de fer feina aquest hivern per tal de que aquelles sancions que en principi posaven quedessin suspeses, quedessin minimitzades. Bueno, això va ser una situació que va generar un mateix equip de govern l'any passat. Però resulta que passen 12 mesos més, passa un altre hivern i ens trobam en un mes de maig, a final de maig, uh-huh. I les plages encara no s'han licitat. Uh-huh. Nosaltres calculam que, coneguem l'administració i el plaça i el termini de l'administració, que possiblement serà en un mes de juliol quan els serveis estiguin licitats i que se puguin oferir aquests serveis. Uh-huh. Bueno, crec que això és una evident mostra. Ja no és el primer any, sinó que és el segon any uh-huh. que l'Ajuntament ha fracassat en la gestió de les plages. I a més veiem que, així com altres municipis turístics, no, que competim, en certa manera, per poder disposar d'aquest turisme, d'aquests serveis de plages, veiem que altres municipis, com a Plaies de Mur, disposen, entre d'altres, per no anar més enfora, entre d'altres, de la bandera blava i sí. Aquí la bandera blava de Formentor, de la platja de Formentor, i per altra banda les dues de Sant Vicenç, la de Cala Molins i la de Cala Barques, bueno, l'Ajuntament ja no disposa. A vegades l'Ajuntament, bueno, tampoc no té tanta importància disposar o no de banderes blaves. Sí que en té, perquè quan s'otorguen sí que acudeixen tots els regidors a fer-se la foto, perquè és un distintiu reconegut i important. Uh-huh. Per aquesta raó varen ser crítics, perquè se perden una bandera de blaves, però en culo encara més greu que per segon any consecutiu som dins la segona quinzena de maig i el servei de platges ni tan sols està licitat. Aleshores, sent optimistes, si tot va bé, serà dins un mes de juliol quan el servei de plages podrà estar funcionant. Uh-huh. Per aquesta raó van ser crítics en la gestió que ha fet l'equip de govern durant aquests dos anys de legislatura. Pensant que ha passat un 50% de la legislatura i amb aquesta situació, si ens trobem, aleshores no brillen per la seva eficàcia, tot el contrari, perquè és una gestió nefasta i molt lamentable. Mm-hmm. Aquesta és la crítica que van fer, la nota de premsa que van publicar fa uns dies.
Mm-hmm. Tenim a Miquel Àngel Marc ara.
Ara sí
que t'han recuperat. La primera cridada no ha anat bé, però ara ja te tenim aquí nosaltres. Bé, com has pogut sentir en el teu company, estàvem parlant precisament de tot allò relacionat amb les platges, així que si vols afegir alguna cosa, la paraula és teva.
Bueno, jo hi afegiria un altre tema.
Si no voleu afegir res més sobre aquest tema, també una altra queixa que ho fem públicament a l'equip de govern és relativa a la transparència en Can Bac, i també demanar una reunió de portaveus. Quines qüestions trobeu que s'haurien de tractar i posar sobre la taula en relació a aquest tema?
De Can Bac se va comprar fa 4 anys, nosaltres en aquell moment governàvem, fa 3 anys, és a dir, nosaltres governàvem, i, sorpresa, l'equip de govern que ara està a l'Ajuntament s'hi va oposar i fins i tot va presentar un recurs contra la seva compra. Bé, ara resulta que sembla que és la solució per tots els problemes que té aquest municipi. Però és que cada dia ens despertem amb una ocurrència nova. És a dir, fins fa dos dies, encara avui, defensa que Can Bac és la solució perfecta per fer-hi UPAC, és a dir, el Centre de Salut de Pollença. De fet, encara mantenen un recurs contenciós contra la Conselleria de Salut que varen posar. Jo me demano, què passaria si demà guanyessin aquest recurs? Tornaríem enrere, és a dir, mantenen un recurs sabent que si se fa ja en baix retreceria encara més la construcció de centres d'adults, però un altre dia se desperten dient que allà hi han de fer una escolota d'infants. Un altre dia se va acordar que allà ha de ser una estació de busos i un aparcament dissuasori. Per altra banda, un altre dia que hem de fer un corter de la policia municipal. Un altre dia se m'ho diu que hem de demanar a un consensual a Mallorca que faci allà una rotonda davant del camí del Puig o un pas davant del camí del Puig. Clar, un tema d'aquesta envergadura, i nosaltres estem disposats a donar suport a molt d'aquests projectes, però un tema d'aquesta envergadura, el que hem de reclamar és transparència, res d'anar improvisant cada setmana amb un projecte nou, i informació, i per això han demanat que facem una reunió, una junta de portaveu, perquè expliquen realment quin compte fan fer a Can Bac, perquè no pot ser que un dia han de fer una cosa, un altre dia han de fer una altra, segurament no hi cap tot el que volen fer, i crec que el mínim que mos mereixem, no nosaltres com a partit o coalició electoral, sinó el poble de Pollença, es tenen les coses clares. Transparència, res d'improvisar i cercar el consens en totes les forces polítiques. La que no passa és que cada setmana surti un tema nou, un escolot, un cort de la policia, un PAC, un aparcament, una estació, en fi, no pot ser. Crec que un tema com aquest s'ha de mantenir transparència, s'ha de mantenir consens i, sobretot, no improvisar. No improvisar amb un tema que, ja ho heu dit, la sorpresa és que un temps varen votar en contra i ara pareix que la solució de tots els problemes d'aquest poble.
Miquel Àngel Sobrada.
Sí, bé, de fet, el tema de Can Bac és un tema que personalment vaig viure molt de prop, perquè vaig ser el regidor responsable de negociar la propietat privada per tal de que aquesta finca, una finca que estava llogada, i estava llogada amb un objectiu, que era l'objectiu d'incrementar les places d'estacionament en aquesta zona, i durant molts anys ha estat un estacionament, a dir rústic, però sí que un estacionament que ha funcionat i que tenia una part urbana. Vàrem adquirir no només l'estacionament que s'utilitza, sinó la parcel·la també que arriba fins a la carretera, se va comprar el conjunt. Uh-huh. Ens hauria agradat que totes les pegues que es van posar a la legislatura passada bueno, no haguessin estat, perquè realment s'ha demostrat, i cada vegada que l'actual equip de govern, i en lloc d'equip de govern, sobretot ho valga de Pollença, diu, bueno, podríem fer això, altres, moltes vegades ho diu públicament, és una mostra que la feina que es va fer a la legislatura passada amb molt de temes, i en aquest particularment, va ser una feina molt ben feta. Molt ben feta per què? Perquè el fent demà de haver adquirit aquesta finca, una finca de 8.000 metres quadrats i que se'n va pagar un preu de 500.000 euros, 510.000 euros, ara és un debat, dia sí, dia també, de tota una quantitat d'infraestructures públiques que s'hi podrien fer. Nosaltres crec que a un indre com aquest, l'Ajuntament hi té molt a dir, però això no ho ha de dir únic i exclusivament humà. Crec que totes les formacions polítiques que formen part de l'equip de govern i també que formen part de l'oposició, crec que tenim dret a pensar, parlar-ne i saber quin futur se li ha de donar en aquest indret. Perquè la legislatura duen 4 anys, estem a l'equador de la legislatura, hi ha actuacions que, a més, necessiten d'algunes inversions o d'alguns canvis o d'algunes inversions per part d'organismes supramunicipals, com és el Consell de Mallorca o com és el govern. Aleshores, anem a plantejar-ho conjuntament perquè sigui una decisió no d'una val o no d'una ocurrència d'un regidor, sinó que pugui ser una decisió d'un consistori que vagi més enllà d'una legislatura. Mm-hmm. A nosaltres ja ens sembla bé que un debat com aquest, aquesta transcendència, se pugui tenir entre les diferents formacions per tal de no torni a passar el que ha passat a la legislatura passada, no? Que una infraestructura tan important com un centre de salut, a dia d'avui encara hi hagi un contenció empoderat per part de l'equip de govern. Nosaltres entenem que això s'ha d'adquirir per poder tenir un estacionament, un bon estacionament, a més a un indret a on hi haurà un centre de salut just allà de vora, no? Que s'ha de plantejar fer-hi una parada de bus, una parada central d'autobús, com se va fer en un port de Pollença. Bueno, anem a analitzar-ho, anem a veure quines vies d'entrada se li donen, però nosaltres pensem que aquesta junta de portaveus hauria de ser també una junta de portaveus en tècnics per tal de poder analitzar els usos que ja hi podria haver. I sempre entenent uns usos d'estacionament, de transport públic, que és allò que es va aprovar, i sempre i quan, òbviament, des del govern i des del Consell també ho vegin viable. Pensem que a Pollença poble hi ha altres indrets que també estan llogats, no són de titularitat municipal, però sí que estan llogats i que també hi podria haver una feina d'intentar adquirir més sòl en aquestes zones de Pollença que estan llogades i que l'Ajuntament ja els disposa fa dos mesos amb un lloguer, no en titularitat, perquè per ventura també podrien incloure alguns d'aquests serveis d'estacionament, de pati d'escola, com és darrere l'escola Costa Llobera, d'una parada de bus. Bueno, anem a debatre-ho conjuntament. Jo crec que aquesta és una mancança que també té aquest equip de govern. L'escola mateix, l'escola que se va aprovar una moció al principi de la legislatura, pensàvem que hagués estat bo debatre i intentar trobar un consell, i de bones i primeres, un dia ho va veure, li va comunicar un regidor d'educació i després se va fer públic que on hi ha actualment un parc de Pollença, allò seria una escoleta, fora que hi hagi hagut aquest debat previ. Nosaltres el que reclamem és això, són juntes de portaveu per tal d'analitzar i poder trobar solucions en aquest problema d'infraestructures que pugui tenir un municipi de Pollença.
Clar, aquest plantejament sobre les infraestructures l'heu fet moltes vegades i precisament reclamar participar i transparència en tot això. I parlant de transparència, allò que també heu reclamat és transparència pel que fa al pressupost. Poden parlar, si voleu, del comptes també, però per enllaçar el tema, també penseu que els pressupostos ara, en aquest temps Covid, haurien d'estar més a l'abast de les persones del que estan ara, no és així?
Així és, efectivament. Hem fet una petició que ja vam reiterar l'any passat en el sentit de que se pugui consultar un pressupost de l'Ajuntament, que crec que és l'instrument més important que cada any aprova un Ajuntament. Han demanat a l'Ajuntament que el pressupost municipal se pugui consultar a través de la web municipal, que no fa falta anar a les oficines per consultar el pressupost. Crec que en un moment com aquest, que se desaconsella moltes vegades les visites presencials, convé fomentar que la gent pugui realment consultar el pressupost a través de la web, com gairebé en tot, fins i tot les visites de metge avui en dia són per telèfon, però per consultar el pressupost no té molt de sentit obligar la gent d'anar a l'Ajuntament, podent penjar en aquest moment el pressupost a la web municipal. I clar, no ens han contestat, però per ara tampoc ens han fet cas. Uh-huh. I per altra banda, crec que hi ha un aspecte. L'altre dia, en el ple de l'Ajuntament, se va presentar aquest pressupost. Nosaltres vàrem votar en contra, bàsicament perquè, primera, perquè crec que no és un pressupost per, diguem-ne, per un moment que vivim. Crec que el moment que vivim, la situació de pandèmia, la crisi econòmica, la crisi social, ha de mestir més recursos econòmics per fer front a una i altra situació. Per altra banda, sorpresivament, el pressupost s'ha presentat 7 mesos tard, és a dir, no acabant d'entendre com l'Ajuntament presenta un pressupost sense aquest tipus de justificació, ni respon realment a la voluntat de millorar aquest pressupost. Jo crec que això no té cap ni peus, aquest retard en el pressupost municipal. Per altra banda, es veu que vàrem votar en contra, però vàrem dir, bé, nosaltres hi presentarem al·legacions i en funció de com se resolguin aquestes al·legacions, per en què envieu sentit del nostre vot. Però no és lògic que el pressupost del 2021 se presenti pràcticament 5 mesos després d'haver començat l'any, quan teòricament s'hauria d'haver convocat, presentat en el mes d'octubre, no ha estat així, i realment és un pressupost que no respon, jo crec que la necessitat que té Pollença en aquest moment. Per això hem considerat que aquest pressupost ha de mestre que enviar, s'ha de modificar i esperen que s'incorporin algunes de les al·legacions que presentarà.
Clar, evidentment, ara la fórmula que teniu és presentar al·legacions amb tots aquells aspectes que penseu que podrien millorar-se d'aquest pressupost. Miquel Àngel Sureda, vols afegir coses en relació en els comptes municipals?
Bé, nosaltres ara estem elaborant les al·legacions i els registrarem en qüestió de dies, encara que eren uns dies de tramitació d'aquest pressupost aprovat inicialment. Dues coses. Un, durant la legislatura passada molt acusaven que eren poc eficaços. Bueno, jo crec que s'ha demostrat que la legislatura passada, malgrat estar en minoria, disposaven només de 7 regidors a l'equip de govern, malgrat estar en minoria, varen ser capaços de poder tirar endavant moltes inversions, moltes adquisicions de sòl o de zones verdes. Crec que varen fer polítiques en molts aspectes que han quedat per Pollença i que són positives, i veiem que han passat 2 anys i tan sols coses tan senzilles com penjar el pressupost aprovat inicialment en el plenari a la web de l'Ajuntament, per tal que la gent que sigui interessada els pugui consultar, mira, això són capaços. Jo crec que som en el segle XXI, l'any 2021, bueno, i quin problema hi ha de penjar un pressupost a la pàgina web, per tal que qualsevol ciutadà visqui, a estudiants que viuen a Barcelona, uh-huh, que no tenen dret a mirar el pressupost del seu ajuntament. No sé, vull dir, hi ha gent que potser és impossible que vagi a l'ajuntament en horari de matí, perquè té feina, perquè fa feina, i perquè hi ha gent que fa feina, no sé, i si estàs penjat a l'ajuntament, a la web de l'ajuntament, ho podria consultar qualsevol hora, l'hora baixa, el vespre, el cap de setmana, quan li anés millor. Crec que és una mostra d'un tarannà molt poc obert a que la ciutadania pugui estar ben informada. I després, que la legislatura passada, des de la gestió que vam fer, a vegades aprovàssim el pressupost tard perquè estàvem en minoria i només disposàvem de 7 vots, i per aprovar un pressupost necessites com a mínim bueno, una majoria, 9 vots, l'equip de govern actual disposa de 10 regidors. Uh-huh. I sense cap motiu ni un justificat, perquè a més, quan analitzem el pressupost, no és que vegis que hi hagi hagut algun impediment molt gros per tal que s'hagin pogut demorar 7 mesos. No, bueno, tenen una majoria molt àmplia, però aproven el pressupost més tard inclús de la que s'aprovava la legislatura passada. Uh-huh. Crec que bueno, aquesta és la manera de gestionar, una manera de gestionar que no ens agrada gens i que, com ja he dit ara fa un moment, presentarem al·legacions per tal de poder intentar millorar aquests pressupost aprovats inicialment. Tampoc no confiem molt d'aquest tipus de govern que pugui acceptar aquestes al·legacions que puguin presentar. Però, bueno, no sé, és una crítica que fem a la manera de gestionar d'aquest ajuntament.
Uh-huh. Miquel Àngel, vols afegir alguna cosa? Miquel Àngel, Marc?
Bueno, aquest tema de que un pressupost se pugui consultar a través de la web de l'Ajuntament, que pareix una cosa de sentit comú, i que veig que cada vegada ens trobem a la mateixa pedra, que no, que no, que no. Vàrem presentar, crec que l'any passat, una moció instant que tot allò que passa a informació pública se pugui consultar a través de la web municipal. Mm. Avui en dia, que pràcticament, per culpa de la pandèmia, si qualque cosa ha tingut positiva, és que s'ha incrementat molt tot el que siguin les visites virtuals, per a consultar coses, per a presentar coses sense realment fer-ho físicament. Això que per tot ha estat una constant i una millora, realment aquí ens trobem a Pollença amb un inconvenient. En totes les modificacions de crèdit, ordenances fiscals, no hi ha manera de que se puguin consultar a través del PNUET. Ens obliguen a anar-hi ja físicament. Uh-huh. En altres, qualsevol veïnat de Pollença. Imagina't, ara ho deia, una persona que visqui en aquest moment a un altre poble, o estudi a Barcelona, ja no pot consultar ni un pressupost ni una ordenança fiscal. Clar, realment no té sentit comú. Jo crec que les polítiques de transparència també se tradueixen amb això. Poder consultar tot a través de la web municipal. Si vols anar, perfecte. Si no hi vols anar o no hi pots anar, uh-huh, fer-ho a través de la web municipal.
Molt bé. Idò, deixant ja de banda el pressupost, també m'agradaria parlar d'aquesta comunicació conjunta que vareu fer els partits de l'oposició sobre que heu aportat més informació a l'oficina antifrau per aquest cas de la vacunació de la regidora Francesca Cerdà i també per totes les qüestions relacionades amb les PCR que es va fer al Val. La volia demanar-vos si heu tingut alguna resposta per part de l'oficina.
Bueno, hores d'ara cap ni una. És bastant sorprenent, però nosaltres a principi de febrer, és a dir, Alternativa, Podem i Junts Avançant, vàrem presentar davant l'Oficina Anticorrupció de les Illes Balears un escrit on posàvem de manifest l'actuació de l'Ajuntament de Pollença, sobretot de la regidora de Serveis Socials, uh-huh, Francesca Cerdà, perquè s'havia vacunat saltant-se tot el protocol i enganant a la ciutadania i mentint, dient que no, que llavors que sí, llavors que no, i ho val que s'havia fet tota una sèrie de PCRs, diguem-ne, cada 15 dies o cada 3 setmanes a costa de diguem-ne, d'un servei públic de salut. Clar, ni una cosa ni altra estaven justificades i per això vàrem presentar un escrit on posàvem de manifest aquesta situació, aquest incompliment legal, aquesta espècie de frau, per dir-ho de qualque manera, i l'altre dia el que van fer va ser incorporar més informació, aquella que la pròpia residència m'ho havia passat, crec que va costar que molt la passàs, i la vàrem remetre de vell nou a l'Oficina Anticorrupció. De l'Oficina Anticorrupció no sabem res, no tenim cap notici, uh-huh, sabem el que ha explicat davant d'un mitjà de comunicació, que ho està investigant, però realment no ha tingut cap comunicació sobre aquest fet. Mira que els temes són clars, crec que van passar tota la informació pública, perquè hi va haver fins i tot un reconeixement públic d'aquesta irregularitat, va costar, però se va fer, i crec que era hora que l'Oficina Anticorrupció ho investigués. I bueno, i sempre que tinguem una nova informació, li passarem a fi de que tingui, ja que sé, un expedient complet d'aquesta conducta irregular per part dels regidors municipals.
Miquel Àngel Sureda.
Sí, bé, sí. Nosaltres ens agradaria que l'oficina antifrau, en aquest cas, contestés després d'una sèrie de mesos de tenir tota la informació damunt la taula i veient, a més, que també des del Parlament de les Illes Balears ha hagut un debat damunt d'aquest tema, no concretament pel tema de Pollença, però sí que s'ha instat a l'oficina antifrau de que investigui aquestes vacunacions. Per altra banda, jo crec que la reprovació pública a nivell de Pollença sí que se l'ha de la regidora, perquè és evident damunt les xarxes socials l'indignació que hi va haver, no només no tan sols per la vacunació, sinó també per les PCRs i també per haver mentit públicament. Jo crec que aquest és un gran tema. Crec que mentir, dir que no i després haver de convocar una roda de premsa per dir tot el contrari, deixa en molt mala posició a Novalda de Pollença i a la regidora que havia mentit. I a Novalda per no donar resposta a les preguntes que havien formulat en un ple i que se varen fer en un plenari de Pollença, que és un lloc que on s'havia d'haver donat. No se dona resposta a l'Ajuntament, que representant l'Ajuntament, però sí que se dona resposta de fet d'un dia en un mitjà de comunicació. Dit això, la nostra feina de control i, en aquest cas, l'equip de govern se va fer, han fet tot allò que estava a les nostres mans i tota la informació de la que disposàvem la té l'oficina antifrau i ens agradaria veure un pau de resposta quina és per tal de, bueno, per tal de donar resposta a una informació que van enregistrar des de l'oposició. Però bé, crec que la feina que varen fer, fet està, i ara l'espera de rebre la resposta.
Molt bé, i d'altres temes que també en aquest moment són notícies, a la carretera B de Lluc, si han fet al·legacions en aquest projecte, i volia demanar-vos si des de Junts se n'han presentat i també quines al·legacions.
Sí, se varen presentar al·legacions en el projecte, i, bueno, encara no sabem la contestació, no sabem si la conselleria, perdona, si ho consenso al Mallorca en farà cas, però el que varen dir eren sensibles a les reivindicacions de veïnats i nosaltres bàsicament varen presentar les mateixes al·legacions que varen presentar els veïnats, a fi de que la reforma que se faci sigui una reforma eminentment pràctica. Varen plantejar que la diferència entre el pas de peatons i el pas de vehicles no hi és, no fes falta que hi hagués pilons, sinó una diferència en el tipus, en la coloració, perquè, entre altres coses, la carretera B de Lluc té amplades molt diferents. Quan que té amplades molt diferents, era molt complicat separar una distància sempre la mateixa. Vam pensar que se pot diferenciar el tipus de coloració, però sense posar pilons, perquè dificultava molt. I damunt hi havia un risc que no era, que realment millor era no fer-ho. Vam plantejar també bueno, la conveniència de fer-ho a tot el camí, no només una part del camí, que el projecte no abraçava la totalitat del camí, i bàsicament el que vam plantejar era que el Consell Solà de Mallorca assumís la reivindicació en les propostes de les al·legacions fetes per veïnats, perquè són els que realment coneixen la problemàtica d'aquest camí i crec que se'ls havia de fer cas, i bàsicament les nostres al·legacions anaren un poquet amb aquesta línia.
Molt bé, Miquel Àngel, vols afegir alguna cosa?
Sí, bueno, jo crec que el Consell de Mallorca i en aquest cas el Departament de Medi Ambient ha demostrat un bon tarannà, una manera de venir a Pollença, d'informar, d'escoltar les demandes. Ara han de resoldre les al·legacions, però bueno, una petició que els va fer en el pont que hi ha en el Pi de Sant Grua, que passava de ser Miquel Sopera, ho varen acceptar, se'ls va pagar aquell nom i va ser un acte digníssim el que hi va haver fa dues setmanes. Bueno, aquesta sensibilitat que va mostrar el Consell de Mallorca en aquest cas ens agradaria també que el tingués a l'hora de resoldre aquestes al·legacions presentades pel nostre grup i també per diferents grups i per veïnats. Crec que la manera de fer del Consell de Mallorca, del Departament de Medi Ambient, demostra un tarannà que a nosaltres ens agrada i esperem que així pugui continuar sempre.
Molt bé, hem arribat a les 6, el que passa que hem començat una mica més tard a causa de problemes de connexió telefònica i jo encara tenia una pregunta més, així que ho la faré. Res, era comentar amb altres que l'Ajuntament ha aprovat l'adjudicació del projecte de les obres de rehabilitació de l'antiga peixateria, un projecte que ja heu manifestat també en moltes ocasions que no vos agrada. Què us sembla que finalment el projecte o la peixateria que tindrem sigui la que s'ha aprovat?
Bé, jo crec que és una llàstima que l'Ajuntament no hi ha respectat realment les edificacions originals. És a dir, allà són dues edificacions, l'antic quartelillo i l'antiga peixateria, i en comptes de mantenir el projecte que nosaltres havíem fet, que era un projecte bàsicament respectuós amb els valuns, amb els usos d'aquests dos espais, hagi volgut fer un projecte nou. Sembla que se tracta de canviar tot el que havia fet anteriorment i és un projecte nou que amplia l'antic quartelillo, redueix realment el que seria el que era l'antiga peixateria i crec que això suposa dedicar més d'obvés, perdre més d'obvés, perquè això voldrà dir haver desbutjat una de les parets mestres d'aquella edificació. I clar, i crec que en aquests moments ningú està per enquirir més el projecte de la peixateria. Samor va dir inicialment, respectarem el vostre projecte, farem el projecte que altres van fer, que era un projecte bàsicament respectuós, no que era. No ha estat així, vam fer un projecte nou que implicarà, i està més d'obvés, implicarà esbocar per als mestres i realment desfer, jo crec que la fesomia de lo que era una de les particularitats de la nostra plaça, que era la peixateria. Una peixateria que fins a l'any 1991 s'hi va vendre peix i que crec que era com un homenatge en aquesta manera de viure d'una època determinada de Pollença.
Mm-hmm. Vols afegir alguna cosa més ja per tancar, sí. Miquel Àngel?
En lloc de reconstruir la peixateria, que era un espai emblemàtic, s'ha decidit perdre 2 anys. Fa 2 anys que hi va haver el canvi de govern, si hagués pogut fer continuant el projecte i ja estaria acabat. Hauria costat molt menys d'obvés, és a dir, ja estaria fet, hagués costat molt menys d'obvés. Els recursos humans que disposa l'Ajuntament haguessin servit per fer altres projectes, també necessaris, altres coses, i a més hagués estat molt més d'obvés. Crec que està resumit amb aquestes paraules que he dit, crec que és una molt mala notícia.
Molt bé, i de res això, moltíssimes gràcies a tots dos i fins a la pròxima ronda.
Moltes gràcies.
Adéu. Gràcies.
Adéu.
Adéu.